La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Molt bona tarda, és dilluns 17 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca el programa de la ràdio en català en el que cap dels membres del seu equip, per sort, ha fet la mili. La Caravana. I ho fem, com sempre, Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs heu sentit a dir que tothom té un doble arreu del món? Doncs bé, avui us parlaré del doble de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, que s'ha fet viral a través de les xarxes socials. Aquest i d'altres temes interessants en uns minuts a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Us han perdut mai l'equipatge en un viatge en avió? Quines són les vostres experiències en aeroports? Escoltarem la veu del poble i en parlarem amb el nostre expert del dia, Ignasi Rubio, president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri.
I és dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui ens fixarem en el Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa i en parlarem amb Roger García, responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Però, a més, aquest 20 d'octubre farà 43 anys que s'inaugurava la Masia del Futbol Club Barcelona. Per això també ens hi acompanyarà Guillem Balaguer, periodista esportiu de la BBC i que acaba de publicar la versió revisada de la biografia de Leo Messi.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Avui pujarà a la caravana l'actor Pep Cruz, amb qui parlarem de la seva darrera pel·lícula, Els Encantats. Però també repassarem la seva trajectòria i li preguntarem què ha estat de goll de gom pel teatre català ara que ha anunciat la seva dissolució com a companyia i amb qui tant hi ha participat l'actor català.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina,
Francesc Marginet ens portarà la seva particular visió sobre les festes amb la Volta a Catalunya. I parlarem de mort i filosofia amb Leo Espluga.
I ja per últim, els darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlarem d'òpera.
La directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat, algunes de les millors peces clàssiques de la història. Avui, el protagonista és Wagner.
Doncs tot això i encara més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, encetem aquest programa amb les cosetes de l'Andreu. Andreu González, de qui has estalquejat avui?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, he estalquejat l'actor dels actors, en Pep Cruz, més conegut potser per alguns com a Mont-ras.
Ai, sí.
Mont-ras, jo és que no puc dir allò de Mont-ras sense dir Mont-ra! Mont-ra! És que ho deien així, ben del pla.
Sí, la veritat és que sí. He de dir que em pensava que no tindria perfil d'Instagram. Nina, què volies dir?
No, que m'ha fet gràcia el que ha dit el Joan. Llavors li he assenyalat com dient, molt bé, Joan, ha estat molt...
L'aprovació de Nina Agustí avui,
sí,
perfecte.
Sí, els accents, Joan, no. Sí, els estàs polint molt bé.
Perfecte.
Ha sigut un record desbloquejat.
M'agrada.
Doncs com anava dient, he de dir que em pensava que no tindria Instagram, però per sorpresa de mi, espero que de tots, en té.
Ep.
I tot i que gairebé totes les seves històries són repenjades d'altra gent, sap molt bé com va l'Instagram, perquè trobem els highlights, que no sé si sabeu què són.
Què són els highlights?
Són aquesta part de l'Instagram on pots penjar, com si d'un àlbum es tractés, les històries que has anat penjant al llarg de la teva història d'Instagram.
Ah, història rap... sí.
És que la Nina ha dit sí.
Clar, és que jo sé que són els highlights.
Sí. Jo no, i mira que no sóc boomer.
Tampoc ho sabia. Mica, veus per què ets una mica boomer?
Però acabarem aquesta brometa de cop, Ja us ho dic ara.
No, és amb carinyo.
Anem al gra, perquè he de dir que és un home ben enginyós i divertit. I és que la seva última fotografia té molta xitxa. I ara veureu per què dic. Perquè, per començar, és una fotografia d'uns núvols ben grisos que entremig es cola un raig de sol. I a la descripció hi posa "ens espia Pegasus", una clara referència política, que si aneu al seu Twitter en trobareu unes quantes més. Però bé, no penja masses fotos, he de dir, de qui sí en penja és de la seva gosseta, la Titie.
Titie.
Oh.
Sí, és un nom molt maco. De fet, aquest Sant Jordi va publicar una foto que havia fet 11 anys. Però bé, jo no sabia que li ensenyava trucs a la seva gosseta. L'últim, als Pirineus, parlant de l'expresident Mariano Rajoy. Es veu en el vídeo com li demana què vas fer quan Mariano Rajoy va guanyar les eleccions.
És que és un crac.
I la gosseta plora.
Home.
I li dona un tall de fuet.
Esas gossetas de plastilina.
Però això no és tot, perquè en el mateix vídeo també balla amb ella, li passa entre les cames quan ell va caminant. Veredicte final. Tot i ser una de les persones que penja fotografies repetides com una persona que no diré i que va vindre aquí al principi de la temporada, l'he d'aprovar.
Aprovat, eh?
Home, és que no arribes a aprovar Pep Cruz i tenim un problema, eh? M'encanta.
Vinga, va, explica'ns el teu toc d'avui.
Doncs el toc d'avui va relacionat bastant amb les formes geomètriques, però he de dir que és quan les taules no encaixen. És a dir, quan la taula ja no s'aguanta i arriba aquell moment en què tu has de posar un cartró a sota de la taula. No, no puc, la veritat.
Ahir em va passar això en un restaurant. Fa molta ràbia,
sí, sí, sí.
No dines a gust.
És horrible, és horrible.
Sopes.
Ai, què odies de la gent?
Doncs versió conductors, d'acord? I dic això perquè em posa nerviós.
Ara la riu... Gent... Però, no, expliquem-ho tot. Expliquem-ho tot. Ara riu perquè Núria Ros, en res, diu que no, però jo ho dic tot. En dos dies es presenta l'examen de conduir, eh?
Se viene.
Se viene peligro al volant.
No ho he dit a les meves amigues i ho acabem de dir a tot Catalunya i Andorra.
Bueno, però... Però queda anunciat per la ràdio.
Sí. Olé!
Mira, així aniràs o no?
Sí. Bueno, ja us explicaré el divendres, però... No tinc...
Sisplau, eh? Volem que ens ho expliquis divendres.
Val.
Va, tira.
Bé, doncs, com deia, és versió conductors, i dic això perquè em posa especialment nerviós la gent, els conductors en aquest cas, que donen gas quan s'està a punt de passar per un pas de vianants. A veure, escolteu-me, gent que condueix i que feu aquestes coses. On us vau treure el carnet? És la primera pràctica que t'ensenyen. No has d'accelerar quan estàs a punt de passar per un pas de vianants. I em posa molt nerviós perquè mai sé si m'acabaran atropellant o no. Llavors, ho odio. Odio bastant la gent aquesta. Nina Agustí, això ens va passar gairebé el divendres.
Sí.
Què et fa feliç, va?
Doncs em fa feliç trobar solucions a les coses. Així treus un pes de sobre i pots anar més tranquil per la vida.
Tu tranquil per la vida, Andreu?
No, no és gaire...
Que estrany.
Sí, és una mica estrany.
Sí, és estranyíssim.
No veus com una solució, vaig una mica més tranquil.
Va, quin propòsit et vas marcar per un dia com avui?
A veure, el propòsit que em vaig marcar el divendres era no passar-me parades de metro. De moment, aquests dies, no me n'he passada ni una. Però he de dir que aquest propòsit és sine die. És a dir, d'aquí un mes, dos mesos, tres mesos, també serveix aquest propòsit, la veritat.
Sí, home,
clar,
sí.
I te'l pots quedar.
Propòsit per avui, va.
Aquest és un propòsit que fa dies que em ronda pel cap, i és aprendre italià a través d'aquesta aplicació que es diu Duolingo. El primer pas és descarregar-me-la, que encara no ho he fet. Llavors, demà intentaré tindre la descarregada i haver fet alguna activitat.
Demà el propòsit me'l faràs en italià? No és una pregunta.
Ostres.
Ja t'ho dic ara. No és una pregunta. Demà el propòsit me'l faràs en italià.
Intentem, eh?
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I ja ho sabeu que totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal les teniu a la caravana i amb Núria Ros. Núria, què ens portes avui a la cara B?
Doncs avui, per començar, us vull preguntar una cosa.
Ui, veure's.
No, és molt fàcil. Us agraden els panellets?
Sí, home, i tant.
Sí?
Sí.
Tres, ja no tant.
Sí, sí, tres,
José Matosas.
És un sí, sí gran.
Que sí, és que crec que hi ha poques persones.
Hi ha gent, eh?
Sí?
Hi ha gent que no li agrada el panellet.
Bé, que sapigueu, per què us ho pregunto? Doncs perquè una pastisseria de Barcelona sí. fa els millors panellets de Catalunya. No sé si n'heu sentit a parlar, si en sabeu alguna coseta.
No,
però
és que
és
no.
És una notícia que s'ha fet viral, podríem dir, aquest cap de setmana, però avui us l'explico a vosaltres. Doncs ha estat aquest cap de setmana, com us deia, quan el jurat de la ruta dels millors panellets de pinyons artesans de Catalunya ha premiat a la pastisseria Carrió, que està al carrer de Bailén 216, a Gràcia, Joan, prop de casa teva.
Sí, qui són, sí, qui són.
Sí?
Oriol Carrió al capdavant.
Exacte, com a la pastisseria on elaboren els millors panellets de pinyons de tot el país i, per ser més concrets, ara ho deies, el guardonat ha estat el mestre pastisser Oriol Carrió. Què us sembla?
Molt bé, perfecte.
Els heu provat, els panellets d'aquesta
sí.
pastisseria?
Sí, 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 realment són bons.
L'he tingut la sort.
Realment són molt bons. Mireu, jo vaig proposar-li a Francesc Marginet, ja us ho dic ara, que el tindrem a l'estudi avui,
Vaig proposar-li que portaria torró de dònut. Avui no ha caigut el torró de dònut.
No?
Però caurà el torró de dònut i els panellets de la Carrió.
Perfecte.
I tant.
I si voleu us explico més coses. Aquesta edició, per exemple, s'han presentat un total de 38 forners i pastissers i els panellets de la pastisseria Carrió s'han emportat la màxima puntuació de totes dels experts en els diferents aspectes que s'havien de valorar, com ara l'estructura global, l'imatge exterior, la qualitat dels pinyons, molt important també, la valoració del massa, pa i sabor i l'estructura en boca, és a dir, poquetes coses, a tenir en compte.
Déu-n'hi-do.
I dit això, amb la
suma... Què s'ha de fer per ser jurat d'això?
Sí, jo també m'ho he preguntat quan estava llegint la notícia.
Sí. Jo crec que sí, no?
I teniu un paladar molt fi.
Aquesta segona, jo crec que la tinc.
I res, dit això, amb la suma de tots aquests factors, Oriol Carrió, com dèiem, s'ha fet amb el guardó que situa la pastisseria Carrió com la millor com la pastisseria que fa els millors panellets de Catalunya. A tot això, també explicar-vos que Oriol Carrió, juntament amb la seva germana, l'Anna, són pastissers de la tercera generació de la pastisseria, és a dir, déu-n'hi-do. D'aquesta manera, donen vida a una pastisseria que la família va obrir fa 4 dècades, a Gràcia, però ho fan amb una visió molt renovada, eh? Una renovació que, per exemple, l'any 2019 els va fer guanyar el premi a la millor coca de Sant Joan.
Sí, senyora.
Déu-n'hi-do, també. Per haver sabut barrejar doncs, la recepta tradicional amb nous sabors i textures amb un resultat innovador i, per si fos poc, el 2021, és a dir, l'any passat, també van aconseguir el tercer lloc en el concurs de tortells clàssics, és a dir, molt bé aquesta pastisseria.
Sí, molt bons.
I dit això, avui, per acabar, us volia dir que, com que sempre us he de convidar coses, que si cervesa, que si l'esmorzar, doncs em comprometo un dia a anar a aquesta pastisseria, us porto un parell, no us passeu tampoc, un parell de panellets per cap i fem la valoració i després els nostres
oients
seran si ens agraden o no.
Perfecte. Què us sembla? M'agrada la proposta.
Ja ho ha dit, eh?
Va, més cosetes, Núria.
Val, segur que alguna vegada a la vida us han dit que teniu un doble, és a dir, que una persona, hi ha una persona a la que us assembleu molt, o ella, en aquest cas, s'assembla a vosaltres, sí o no?
Sí, bastant.
Amb qui us han confós? Algun personatge conegut o gent...
Jo et diré que... Pels incrèduls, jo estava fent... Estava al camp del Barça i em va venir un pare d'una criatura...
Uh-huh.
A dir-me que li signés un autògraf en nom de Harry Potter.
Oh.
Sí, fa molts anys, això, eh?
Ostres.
Quan va sortir la primera pel·lícula.
Per què us dic això? Val? Us dic això perquè en aquest cas s'ha fet viral un vídeo on surt una persona calcada d'una altra persona molt coneguda a dia d'avui, i ara que parlaves del Barça, doncs és, en aquest cas, l'entrenador del Barça.
Home.
Xavi Hernández. Abans de res, animo a tots els oients del programa i si voleu vosaltres mateixos que entreu al nostre Twitter, que és @lacaravanaestel, repeteixo, @lacaravanaestel, i feu un cop d'ull al vídeo que han penjat les nostres companyes de xarxes per corroborar-ho. Val?
Sí, tant, feu un cop d'ull i, a més,
i de pas apreteu
els seguiu.
Dit això, ho comprovareu, eh? A banda de la coincidència de l'home del vídeo amb la cara de Xavi Hernández, es dona la circumstància que el doble de Xavi en el vídeo està descarregant una furgoneta després que al principi de temporada el nou Barça de Xavi, com se l'anomenava, la Xavineta.
Sí, senyora.
Són coincidències. I per si fos poc, també es dona la casualitat que qui ha gravat el vídeo, en una altra circumstància, va enfocar un company de feina del doble de Xavi Hernández, que té una forta retirada a Jordi Évole.
Évole. Dos per un.
Sí. D'aquesta manera, el vídeo, que, repeteixo, teniu penjat a les nostres xarxes socials, s'ha fet totalment viral aquest cap de setmana i alguna de les respostes del tuit viral sí que planteja el dubte de si es tracta d'un filtre especial o que canvia la cara de l'home o si realment s'assembla molt al tècnic blaugrana. Què passa? Com que per opinions colors, animo a que els nostres oients entrin en aquest tuit que hem penjat i comentin la seva, així interactuem una miqueta.
Ens agradaria.
I res, aquesta era la notícia, nois?
Està bé, Aquesta era la notícia.
Sí,
ja no hi
sí,
més.
Sí.
No. El que
jo,
sí,
jo
ja...
Jo com de mirar el vídeo, s'assembla moltíssim.
Sí, no, és fort, és fort.
Perdona que et talli, però és que ho havia de dir.
Jo crec que és un filtre.
Jo no crec que és un filtre.
No, perquè es veu una mica més... Recordito.
Sí, una mica... Sí, amb
no és exactament
paleta,
no? El Xavi, sí.
És Xavi quan deixi el món dels esports, eh?
No, quan el destitueixi.
Jo no ho he dit, això.
No sé, però no tu has vist el vídeo, mira.
Ni confirmo ni desmiento.
Ui, sí que és igual.
Veus? És clavat.
Sí, que és igual.
Vull dir, no hi ha espai pel dubte.
Sí, això no és un clipbait. Aneu al nostre Twitter i seguiu-nos i mireu el vídeo.
No, és exactament igual.
Sí.
Això ho deia perquè tots recordem el Koeman quan va marcar aquell gol de Wembley, el 92.
Sí. Ui, sí, el recordem.
Estava finet, jo el recordo.
Però jo també, encara que no estigués.
Finet, sí. I Ronald Koeman darrerament, diguem-ne que s'ha menjat...
A l'altre Koeman.
Uns quants panellets, de més.
Quants panellets.
Exacte, panellets. Dit molt fi, molt bé, Andreu.
Va, notícia musical.
Sí, acabem com sempre amb una mica de música i avui la notícia musical ens la porta Taylor Swift. és que la cantant estatunidenca ha anunciat que aquest divendres arriba Midnight, el seu nou àlbum, del que, per cert, de moment encara no hem pogut escoltar cap cançó. No ha fet avançaments de cap single, però el que sí que ha comunicat és que Anti-Hero serà el seu primer senzill i el que donarà inici a aquest nou disc, i que serà divendres a les 6 del matí quan podrem escoltar el disc, l'àlbum, en tota la seva totalitat. A tot això, Swift també ha publicat un missatge a les seves xarxes socials on parla literalment d'una caòtica sorpresa i molt especial, perquè podria tractar-se d'una gira mundial. I és que les xarxes fa dies que especulen amb aquesta qüestió i ara sembla ser que seria més que oficial, perquè el CEO de Ticketmaster ha postejat al Twitter el missatge de Chaotical Surprise que ha publicat Taylor Swift, fent entreveure doncs, que aquesta gira serà una realitat. Per tant, molt bones notícies que ens deixa Taylor Swift i estarem pendents el divendres per saber com és aquest àlbum.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La caravana, amb Joan Trias.
T'agrada, no? La sintonia és xula.
Clar, sí, m'encanta, sí. És la meva sintonia. Com no m'agrada? Digo.
Tranquil·la, eh? Reportera intrèpida, què tal? Molt bona tarda, molt bon dia, anava a dir. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, no? Un bon dia tot el dia, no era?
Bon dia tot el dia.
Exacte.
M'agrada molt la frase no feta. Sí. Avui sortim al carrer a preguntar a la veu del poble que...
Avui he preguntat a la gent del carrer, has perdut mai la maleta en un vol? Com va ser, si és que és així?
No, pot ser.
I t'ho juro, però per què? Quin motiu hi ha darrere tot això, no? Perquè un dilluns, normal i corrent, vull dir, context.
O normal i corrent.
Què? T'ha passat alguna cosa molt especial?
Context. No, context.
Context. Iberia, que no és publicitat, Iberia condemnada a pagar 17.500 euros per haver perdut una maleta de mà.
Veus com no és un dilluns corrent?
No.
Per això ho deia.
Un passatger d'un avió que sortia de Berlín es va trobar que l'aparell anava ple i no hi havia lloc per la seva maleta de mà. Repeteixo, maleta de mà, eh? Ara ho comentarem. El personal de la companyia
maleta
Iberia...
Maleta de mà, perdona, entenc les que van a sobre del seient.
Clar, correcte.
Sí, eh?
Sí. O sota, depèn del tipus que portis, però sí. La va obligar... Iberia, la companyia el van obligar a deixar l'equipatge a la bodega. Però... Uh-huh. Quan va arribar a Madrid, la maleta no va aparèixer.
Ai.
Llavors, la pèrdua li pot sortir cara a la companyia, i efectivament li ha sortit, perquè l'han condemnat a pagar 17.500 euros al passatger.
Déu-n'hi-do.
M'ha semblat molt bona notícia, perquè, clar, jo també vull perdre una maleta que em paguin tants diners.
Ah, depèn del que portaves dins, em sembla.
Clar, sí, ara t'explicaré.
És alguna cosa així.
Vaja, entenc que les entranyes d'un aeroport i la gestió de les maletes ha de ser tot un món, però com es pot perdre una maleta? O sigui, com es perd una maleta? Ara ho sabrem. No obstant, em sembla molt heavy que l'obliguen a deixar la maleta de mà a la cabina, o sigui, a la bodega. Uh-huh. Però vaja, és igual, perquè és la típica que és el que deies tu, la portàvem a prop nostra, no? Ja sigui sota el seient o a sobre el seient. Mira, que quan estava escrivint el guió aquest matí, Joan, jo t'explicaré. No creia que l'home portés res valuós a la maleta.
Sí.
O sigui, pensava, ostres, molts diners per una maleta de mà i pel que hi havia a dins, no? Vull dir.
Sí.
Però alerta.
Alerta.
L'home no va declarar el contingut de la maleta, però el jutge es creu el seu testimoni. I explico el testimoni. Portava un equip de gravació valorat amb més de 9.000 euros
home.
Que utilitzava per elaborar continguts pel seu compte de YouTube. Home. Vale?
Diem.
Què? Digues,
no,
digues.
Que perdre això també...
Clar, clar. També hi havia vídeos oh, professionals amb concerts de piano i partitures que havia compost, d'acord? Sí, clar. El jutjat accepta com a proves els tiquets de compra dels aparells que va portar el demandant i el testimoni de la seva dona, ep, que va dir que, efectivament, es trobava tot aquest material dintre de la maleta. O sigui que l'home es dedica a fer vídeos de YouTube, tot i que a molts no els agrada aquesta plataforma, doncs és una feina més. Uh-huh. I el material, doncs, és molt car, no? Objectius, càmeres, micròfons...
Sí, sí, tant.
I perdre partitures i composicions pròpies... Ostres, és el que dius tu, Joan, mare meva. De fet, estem parlant de la indemnització més elevada fins ara del nostre país per un cas com aquest. O sigui, 17.500 euros és el que s'ha arribat a pagar més, Joan.
Sí.
Tu què faries si et cauen ara al damunt 17.500 euros?
Comprar-me una altra maleta.
Només? Una maleta de 17.500 euros?
Amb tot el que... No, amb tot el que hi hagués a dins, clar.
Sí.
Ves?
Clar, però les partitures...
Aquest és un tema interessant, perquè espero que el senyor recordés la seva composició, perquè si no...
Clar, no, això estaria bé. Pobre, segur que igual no serà, però potser és millor, qui sap.
Ah,
crec que mai sabrem què en farà aquest home dels diners. Imagina que realment, o sigui, tot aquest material, eh? Bueno, va. No vull ni pensar-ho, perquè jo ara mateix em compraria un cotxe amb aquests diners.
Toma.
No m'enrotllo més, va, que si no em mates. Donem pas a la veu del gent. Han perdut mai la maleta en un vol?
No, jo nunca he perdido una maleta en una vez.
Pues no. Nunca.
No.
Val.
He tingut sort.
No.
Jo sort he tenido nunca. Hasta el momento nunca.
Pues sí.
I com va ser?
Pues em sembla que va ser a... Ai, com era el viatge? No me'n recordo del viatge.
No passa res, eh? Però sí. Vull dir,
el vaig perdre, pues vaig tenir que anar a l'hotel i després me la van enviar a l'hotel.
Ah, bueno, pues sí, la vas recuperar.
Sí, la vaig recuperar.
No, jo no.
No, nunca m'ha passat.
No, la verdad que nunca m'ha passat.
Jo no. He tingut sort, no. También debo decir que siempre voy con mi mochilita porque en Ryanair si no te lo cobran todo. Entonces la mochila es más difícil perderla.
Gran majoria de nos, eh?
Gran majoria del no. Dic, avui és el dia del no. També et dic que,
veus?
Segons Cita, una empresa de telecomunicacions que proveeix de serveis informàtics a les companyies...
Cita, eh?
Cita, sí, Cita, diu que prop de 25 milions de persones perden les seves maletes a l'any en tot el món. Molt fort.
Clar, algú altre li ha de tocar.
Clar, només dues de les 20 persones aquí he preguntat pertanyen a aquests 25 milions de persones. Per tant, millor no he calculat el tant per cent per no saber si tinc molta sort o no avui. I diràs, una persona només ha sonat. On
sí.
està l'altra?
Correcte.
Qui és l'altra?
Sí, sí, digues. Vols que t'ho pregunti, oi?
Clar.
Qui és l'altra?
Ara, és que no es llegeix el guió, però vaja, és igual. Joan, no repeteixis, que sembla un programa infantil. És que la broma ja no concorda. Va, és igual.
Espera.
Què?
Puja. I en aquest moment li preguntem a Nina Agustí qui és l'altra persona.
Qui és l'altra? Doncs Joan, no et repeteixis, perquè ja t'ho he dit jo qui és l'altra. És igual, és que ja no té gràcia, Joan.
Vaja.
O sigui, no, la broma ja no té...
Val.
Ja no l'estiris més perquè no.
Va,
escolteu la segona persona, José.
Sí, diverses vegades.
Quantes, més o menys?
Unes 10 vegades, però és que ella ha estat com 40 anys viatjant. Agafen molts vols.
Les has recuperades?
La maleta no, però l'import sí, de tot el que et podia gastar, tant en vestuari, primeres necessitats d'higiene i tot això. Però bueno, costava bastant reclamar, i perquè coneixia bé el procés per reclamar. Si no, és difícil enganxar bé totes aquestes formes de poder reclamar.
10 vegades ha perdut la maleta?
Fins a 10 vegades ha perdut la maleta.
Ha treballat 40 anys viatjant,
clar,
deia l'home.
Sí,
no?
És resultat de 40 anys de viatges.
10 vegades vol dir més de...
Què?
Més de dues per cada dècada.
Sí,
no?
Correcte. Sí. Però, bueno, que amb aquest home hem tingut la sort de que ja no era el dia del no, sinó que era el dia del sí, i amb l'altra dona també. Però explico el context de com m'he trobat aquest home, val? O sigui, és que ha estat molt, molt fort.
Sí?
Sí, perquè l'he parat allà a Sants Estació. Jo he anat fins a Sants, d'acord? A buscar gent viatgera.
Ah, clar, gent que anés cap a l'aeroport.
Clar, gent que anés a l'aeroport.
O tornés.
Exacte. O que fes alguna mena de viatge, no sé, gent més intrèpida, com jo. I quan he trobat aquest home, que el batejarem com a Fermí, val? Perquè sí, anava amb la seva dona, que li direm Joana, també la bategem perquè sí. Doncs quan he trobat en Fermí i la Joana, els he demanat si els hi podia fer una pregunta per Ràdio Estel. I en Fermí, que m'ha rebut amb un gran somriure a la cara, m'ha dit, nop, i se n'ha anat.
En P, t'ho ha dit?
Nope. Sí, nope. En P. Perfecte. Però tal qual, o sigui, sí. Saps això molt espontani, m'ha dit adéu.
Però escolta, sí que t'ha contestat.
No, clar, per això. Ah. Què ha passat?
Tira, tira.
Que des de lluny crec que li he fet pena a la Joana. Perquè se n'ha anat, val? I des de lluny ja, vull dir, que ja estaven uns metres més enllà.
Sí.
Em crida, de què va la pregunta?
Sí? Jo, a distància?
Jo, sí, sí, sí. I llavors m'he girat perquè he pensat, aquesta senyora m'està cridant a mi. No? Perquè una pregunta sóc jo. I llavors m'he girat i m'he apropat, li he explicat i la Joana ha animat el seu marit, rotllo, fer-me i va, que tu has viatjat molt, explica-li
sí.
alguna cosa, saps?
Sí, sí, sí.
Sí, que gràcies, Joana, tot i que no diguis Joana, gràcies. Segueixo. I com que ja saps que sóc molt xafardera, jo.
Sí.
Sóc molt xafardera.
Sí, sí, sí.
He preguntat a la gent la seva experiència més estranya en un vol o en un aeroport. Escoltem-ho.
Que algú m'ha agafat la maleta pensant que era seva i sortir corrents a darrere d'ell i dir, que aquesta és la meva, ja està. Això són coses d'aquestes.
Pues raro nada. Lo que he viajado siempre he tenido suerte. Me considero afortunado en ese sentido.
Bueno, pues la típica cosa, retrasos de esos de a lo mejor 3-4 horas, pero nada de muy insólito.
Al evacuar el avión, que el caos total de adelantarse las filas, de no respetar el... Y liarse parda y estar como media hora más de lo debido.
No, todo bien, siempre.
Nada.
Nada, todo
nada,
bien.
Nada, todo bien.
Mis maletas llegaron en diferentes horarios. Eran tres en distintos vuelos. Porque fuera como una hora y media por cada maleta.
Ninguna cosa, la verdad. Con bastante antelación y lo preparo todo bien.
No, lo més estrany, que no és estrany, és una demora de 5 hores. Això és lo més ressenyable que m'ha passat.
Tampoco, tío. Tengo una vida muy corriente,
no,
muy normal,
sí.
Sin ningún tipo de aventura. La gente tiene muchas anécdotas. No, tío, yo estoy intentándolo pensar. En época COVID sí que siempre había movidita, ¿no? El típico que no se la quería poner, que venía la Guardia Civil allí y decía, bueno, que no nos montamos al vuelo, pero ya está.
Ay, es que me ha encantado esta noia.
Me ha agradado molt.
No tenía capa experiencia y me digo, es que la gente tiene muchas aventuras y yo no. Però m'ha caigut molt bé, de veritat. No. Joan, tu has perdut mai la maleta? O has viscut algun moment estrany en un vol o en un aeroport?
No, estrany sí, en un vol.
A veure?
Però vaja, no en tenia la culpa ningú. Hi havia turbulències, venia d'Escòcia a Barcelona,
sí.
d'Edimburg a Barcelona. I a l'hora d'aterrar el vol, gairebé tocant pista a l'avió, va decidir que tornava a pujar perquè no podia aterrar bé pel vent. I ens vam espantar una miqueta.
Ui, que et quedaves volant.
Ens vam espantar una miqueta. Però no va passar res. Tu?
A mi em va deixar plantada una aerolínia, que no diré el nom, a Berlín.
No, pots dir-la, perquè prou, escolta'm, d'aquest color que deixin plantat. Sí, tant.
Pues em van deixar plantada a Berlín Vueling.
Vueling, eh?
Sí, sí. Però és que haig de dir que fins i tot sé d'altres passatgers que que han reclamat igual que jo, i els han pagat 400 euros de la cancel·lació.
Sí.
I a mi no.
Et van veure que era una persona i
jo crec
dir,
que el que han fet és, veuen que, com que segueixo comprant vols, diuen, és igual, aquesta segueix igual, o sigui que és igual. Però ara sí, escoltar la veu del carrer, donem pas al nostre expert del dia, Ignasi Rubio, president de l'Associació d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri. Bona tarda, senyor Rubio.
Hola, bona tarda.
Per quin motiu es perden les maletes facturades?
Bueno, actualment els sistemes informàtics que tenim a la major part d'aeroports de l'estat espanyol doncs permeten que aquestes maletes aparentment no s'arribin, a no ser que bé el propi personal de l'aeroport doncs posi un codi de destinació que sigui diferent, o bé perquè hi hagi un problema. El SATE, que és el sistema electrònic que llegeix aquesta etiqueta que ens posen quan anem a facturar o fem l'autofacturació, i que, evidentment, aquest sistema doncs enviï la maleta a un lloc que no sigui correcte. També hem de pensar que els sistemes informàtics fins que arriba a rampa. A rampa vol dir on tenim estacionats els avions. I llavors allà hi ha altres persones que són les que s'encarreguen de pujar aquestes maletes amb un carro i posar un contenidor i portar-lo a l'avió corresponent d'acord amb aquest etiquetatge.
Sí.
Aquí també es produeix de vegades l'error quan hi ha un volum de treball important, sobretot a l'estiu, i lògicament o en èpoques d'hivern assenyalades, que evidentment provoca doncs, aquests errors bé pel que sigui per accés de treball, per estrès, etc., doncs faci que la persona en qüestió remeti la maleta a un lloc que no és correcte i, per tant, es produeixi aquest problema. I també hi ha un altre factor, que és el fet d'aquestes maletes, quan en èpoques que hi ha molt de tràfic de persones, lògicament, doncs, de vegades, pel pes de l'avió, no hi caben, es deixen a terra i llavors aquestes maletes arriben més tard. Per tant, aquesta seria una altra causa per les quals també aquestes maletes podrien perdre's.
Senyor Rubio, es poden perdre abans d'aquesta facturació i d'aquest etiquetatge?
A veure, la major part de vegades que es perden abans de facturar és perquè s'ha produït alguna sustracció d'aquesta maleta quan anem a l'aeroport. Ara fa uns dies, puc explicar una anècdota, doncs vam tenir un cas d'una persona que tenia 20 antecedents penals per fer furts a l'aeroport de Barcelona. Constantment, lògicament, doncs, sostrent bé ordinadors o maletes. Llavors hem de tenir molta cura quan anem a facturar de les distraccions, perquè és el moment que aprofiten aquestes persones que dediquen aquestes coses per tal de sostreure aquestes maletes, i llavors també és una pèrdua, però evidentment la companyia no es fa responsable.
Mm. Avui a la caravana estem parlant amb Ignasi Rubio, president de l'Associació d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri. Bona tarda, senyor Rubio. Ens deies, comentava la Nina que a prop de 25 milions de persones perden les seves maletes a l'any a tot el món. És massa aquesta xifra, no?
Bueno, és una xifra, no és massa comptant el volum de passatgers que tenim arreu del món. El problema és que no tots els aeroports arreu del món estan habilitats amb els sistemes electrònics que coneixem a Europa, i lògicament, depenent de com anem a determinades destinacions, a determinats països, lògicament la informàtica no funciona. Per tant, entrem al marge d'error manual que comentava abans del personal dels aeroports, que amb poc ensinistrament de vegades cometen aquest error, i aquesta maleta, doncs, pot, en comptes d'anar a San Francisco, pot acabar anant a Japó, com a mi em va passar una vegada.
Nosaltres, com a usuaris, en podem fer alguna cosa?
Bé, doncs, el que nosaltres recomanem des de l'associació, en primer lloc, és quan tinguem constància que aquesta maleta no ha arribat, doncs fer una reclamació al mostrador de la companyia aèria. De vegades aquests mostradors no existeixen, doncs a la pàgina web ens remeten, doncs, a una locució via WhatsApp o, en qualsevol cas, un correu electrònic, posar tota la documentació del bitllet, i, a més, si veiem, doncs, que necessitem alguns estris durant el temps que no tinguem aquesta maleta, també posar els rebuts d'aquests estris per tal de fer la reclamació en forma. Si no, la companyia no es fa responsable. Inclús si tenim alguna nit d'hotel i hem hagut de perdre aquesta nit d'hotel perquè hi hagués un retard o la maleta no hagués arribat o hi hagués algun problema afegit, doncs també posar-ho.
Podem fer, doncs, alguna cosa per evitar aquesta pèrdua?
Bueno, a veure, en aquest moment la millor forma d'evitar la pèrdua és portar una maleta que puguis pujar a l'avió en comptes de facturar-la. Uh-huh. El moment que entrem a la facturació, com dic, hi ha tres enemics. En primer, el sistema informàtic, com ja he dit, la persona que ens fa la facturació, en segon lloc, el sistema informàtic, i el tercer, el personal de rampa, que evidentment pot crear aquest problema només amb una distracció.
Senyor Ignasi Rubio, president de l'Associació d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, moltíssimes gràcies avui per participar amb nosaltres a Caravana.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
4 minuts que passen de 3:45 de la tarda, i com cada dilluns la caravana fa especial menció a diferents fets o aniversaris que es compleixen aquesta setmana. Nina, de què parlem avui?
Doncs avui tenim dues temàtiques principals, de pobresa i de futbol. I per què? Doncs perquè avui, dilluns, dia 17 d'octubre, és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. En parlarem amb l'UNICEF. I també té lloc aquesta setmana, en concret aquest dijous, dia 20 d'octubre, el 43è aniversari de la inauguració de la Masia del Futbol Club Barcelona. Si bé tot el que pugui relacionar amb dues entitats és el pioner acord del 2006 per lluir l'eslògan d'UNICEF a la samarreta de l'equipació blaugrana, totes elles tenen cabuda, doncs, avui a la secció.
I en primer lloc, i per saber-ne més sobre la situació actual de la pobresa mundial en aquest Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, parlem amb Roger García Rodoreda. Ell és responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Roger, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Duele demasiado, duele demasiado. La infancia detenida en ese mar de pies descalzos. Mientras mientras todo se lava las manos. Y me duele demasiado
Roger, en un món tan individualitzat com el nostre, ens hem oblidat una mica tots plegats de la pobresa?
Bé, bona tarda. A veure, és difícil la pregunta que em fas. Jo crec que no, que o sigui, el tema de la pobresa, i sobretot el tema de la pobresa infantil, crec que amb el treball de molts i molts anys i de portem doncs, des del món social insistint i posant damunt de la taula, jo crec que no ens hem oblidat. És a dir, temps enrere, doncs, per exemple, la mirada respecte als infants i adolescents en relació a la pobresa o el discurs no, era més inexistent. O sigui, hem aconseguit fer avenços i hem aconseguit que això estigui damunt de la taula. El que passa que el que sí és veritat és que moltes vegades, malauradament, el fet de què en parlem, que estigui molt més present no, en el debat polític, social, etcètera, no vol dir que a vegades s'avanci doncs, com hauríem d'aconseguir avançar en un tema tan, tan important com és el de la pobresa i la desigualtat. No? Mm. Per tant, jo crec que sí, que estem avançant, el que passa que en algunes qüestions no ho fem ni de la manera ni amb la rapidesa i que hauríem d'aconseguir-ho. No? Però sí que és veritat que fent una mirada, per exemple, des dels anys 80 o l'any 89, per exemple, quan es va aprovar la Convenció Social de l'Infant, s'han aconseguit avenços. Però això no treu que hem de posar molt més a sobre per poder arribar on volem arribar tots, no?, com a societat.
T'ho pregunto diferent, Roger. Com d'important és l'existència d'un dia com aquest?
Perdó, no t'he escoltat bé, disculpa'm.
Deia que t'ho pregunto diferent. Com d'important és l'existència d'un dia com aquest?
Home, és molt important perquè de fet, el que ens ha de fer és posar no, d'una manera específica i especial una problemàtica com aquesta, no? Però és evident que el treball l'hem de fer durant tot l'any. I durant tot l'any hem d'estar atents a que la pobresa i la desigualtat al món, no? És a dir, des del local a lo global, doncs no continuï amb les xifres que tenim actualment, no? Mm. Però bé, és un bon moment, per exemple, doncs mira, perquè vosaltres doncs, ens pregunteu sobre això i tinguem oportunitat de parlar-ne. O sigui, això ja és important, no? Però evidentment que els dies assenyalats com aquest són importants per això, però que el treball i el fet de parlar-ne hem de fer-ho durant tot l'any, no?
Doncs vinga, anem de lo global a lo local, com ens deies. Globalment, en quina situació ens trobem pel que fa a la pobresa?
Bé, ja no diré res nou, no, ni res diferent, si no poso l'atenció en què estem en un moment mundial molt complex, no? Sabem que, el que deia abans, sí que és veritat que moltes xifres anaven en una evolució, doncs, per exemple, doncs, una dada molt important, que és la de la mortalitat infantil, no? Doncs havia anat millorant al llarg dels anys, no? amb millors dades, però sabem que situacions com, per exemple, el tema de la Covid, no? I les conseqüències, i no només la Covid com a pandèmia, sinó també les conseqüències econòmiques i de decisions que s'han pres en relació a això, doncs, han donat a la línia de flotació de moltes qüestions i, per tant, han suposat un fre o, per no dir, un retrocés en algunes qüestions. Després també sabem que tenim un món on, per exemple, tot el que és el tema del canvi climàtic i l'impacte que això té en tot el món, però sobretot en alguns territoris molt més, doncs fa que les situacions de pobresa i exclusió encara augmentin. Els conflictes, no? Tenim molts conflictes damunt de la taula i no només que tinguem ja conflictes que els anem arrossegant, com per exemple el conflicte de Síria, etcètera, sinó tenim doncs, el tema d'Ucraïna, doncs, que tot això està afectant i molt també doncs, bueno, el que és el mercat, per exemple, de distribució doncs, de matèries primeres essencials. Bueno, tot això està tenint un impacte molt gran en tota la població mundial i especialment en aquells, no, que en aquelles persones que ja malauradament es troben en una situació de més vulnerabilitat. Per tant, bueno, és evident que les crisis que arrosseguem i les crisis que anem superposant fan molt difícil això, no? Per exemple, doncs, no vull entrar en moltes dades, perquè que tampoc és, però sí que m'agradaria assenyalar algunes, que, per exemple, doncs, és important saber que en el món actualment hi ha 1.100 milions de nens i nenes que viuen en situació de pobresa multidimensional, no? Això vol dir que, per exemple, tantes coses no tenen accés a serveis essencials, i això és 100 milions més que abans de la pandèmia, per exemple, no? O que el treball infantil al món ha augmentat, que afecta a 160 milions d'infants. Per tant, són algunes dades que han de posar-nos en alerta, no? Per exemple, doncs, avui també des d'UNICEF s'ha publicat un informe on parla de la situació de la pobresa en els territoris, no? En els països des d'Europa i d'Àsia
vinculats també amb el conflicte d'Ucraïna, i sabem també això, no?, de que, per exemple, doncs, tenim que ha crescut, és a dir, el percentatge de nens i nenes que cauran en situació de pobresa i exclusió és un 20% sobre d'allò que estava previst per una, simplement pel tema del conflicte que s'està vivint, no? I a més, sabem també que la pobresa i l'exclusió moltes vegades afecta d'una manera molt gran als nens i les nenes. Per dir alguna cosa, en aquest informe estem dient que la població de menys de 18 anys d'aquests territoris on s'ha fet l'anàlisi suposa el 25% de la població, però en canvi el 40% de la ciutadania que caurà en situació de pobresa o exclusió per culpa també del que està passant del conflicte i de la recessió econòmica lligada al conflicte són nens i nenes i adolescents, no? Per tant, sabem que sempre la infància i l'adolescència és el col·lectiu, no?, on més impacta aquestes situacions, no? I això, però, evidentment, té un impacte en la vida dels nens i de les nenes i de les societats on ells viuen, doncs, que no ens podem permetre.
Si parlem del nostre país, de l'estat espanyol, hem de parlar també de que també ens afecta aquesta situació de guerra que ens deies, que ens afecta amb una crisi econòmica, que acabem de sortir d'una pandèmia. Mira, Roger, jo sempre dic que hi ha tota una generació que no ha sortit mai d'una crisi. Recordem que allà el 2010-2012 va haver aquella crisi financera, immobiliària, etc etc, que ha lligat tot plegat amb aquesta crisi econòmica. En fi, tot això ho heu notat d'alguna manera?
Bé, sí, o sigui, això que estàs relatant és perfectament el que anava a dir, no? És que tenim, el que deia, no?, una suma de crisi, una suma de situacions que va afegint més llenya al foc d'una situació ja delicada. És a dir, si mirem, no?, a nivell local, no?, a nivell, em refereixo, doncs, d'estat espanyol, de Catalunya, vivim en un estat del benestar que és important dir-ho, que és que sempre hem tingut unes xifres molt elevades de pobresa i exclusió social d'infants i adolescents, fins i tot en moments de suposada bonança econòmica. Val? Per què? Perquè històricament hem tingut un estat del benestar on les polítiques de prestació i de suport social a la infància i a les famílies han estat molt limitades respecte al que hi ha altres països d'Europa, no? Amb una inversió social més baixa, per exemple, i on les polítiques, a més, redistributives tenen un impacte més reduït sobre els infants i els adolescents que respecte a altres grups de població, no? En el cas de Catalunya, per exemple, les darreres xifres, i pensem que això, aquestes xifres són estudis publicats, no?, d'IDESCAT, que és l'enquesta, no?, de condicions de vida, que ja estan donant-nos la informació postpandèmica, però no són les dades actuals, vull dir, són les dades, no?, d'un any enrere. Per tant, estem veient, per exemple, el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya ha fet el 31,8% dels nens i de les nenes a casa nostra. Estem parlant de més de 446.000 nens i nenes i adolescents, no? I a més, això és important dir-ho, perquè és que estem lluny d'Europa. O sigui, pensem que el conjunt de la Unió Europea, aquesta taxa, és del 24,4%. I estem parlant del conjunt de la Unió Europea, no? Però, en canvi, si mirem, nosaltres, que Catalunya situaria darrere de països com Romania, de Bulgària, d'Espanya en el seu conjunt i de Grècia. És a dir, que estem al furgó de cua de la Unió Europea, no? Per tant, no ens podem permetre aquesta situació. A més, com deia, sempre els índexs de pobresa entre infants i adolescents és molt més alt, per exemple, que el del conjunt de la població, i més alt, per descomptat, que entre la població, per exemple, de més de 65 anys. Això vol dir, entre altres coses, perquè les prestacions i les polítiques, com deia abans, no estan impactant com haurien d'impactar en els nens i les nenes, no? I, per exemple, jo, més enllà d'això, ja dic que no vull entrar molt de dades, però a l'enquesta de condicions de vida hi ha una informació també que és molt important, que és, per exemple, quan parla de les privacions, no? És a dir, per exemple, gairebé el 17% dels nens i les nenes viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'habitatge on viuen. O 4 de cada 10 viuen en llars que diuen que no poden, fer front a despeses imprevistes, no? O un 20% que viuen en habitatges, o perdó, viuen en llars on declaren tenir retards en el pagament de les despeses de l'habitatge. Com tu deies, tenim una suma de situacions que anem arrossegant al llarg dels anys, però a més ara què ens preocupa? Que davant d'aquest escenari, a més, un escenari en el que pugen el preu, per exemple, de productes alimentaris, que puja el preu dels subministraments bàsics com no, el gas, l'aigua, l'electricitat, etcètera, etcètera, o com puja també el tema de l'habitatge, doncs és una tempesta perfecta per moltes famílies, no? Moltes veuran que la seva situació encara es posa molt més de, en una situació encara molt més precària, i d'altres que potser doncs fins ara no havien entrat encara en estar en una situació propera a la risc de pobresa o l'exclusió, i podran caure, no? Per tant, és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè al final ens trobem un escenari en què moltes famílies pues, hauran de fer front a coses de dir, ostres, o pago l'habitatge, o pago, però no puc menjar, com, no puc pagar el menjar, no puc pagar la calefacció, o sigui, situacions bàsiques del dia a dia, ja no entrem en altres consideracions, perquè evidentment la pobresa, no?, i l'exclusió té moltes altres esferes en el dia a dia dels nens i de les nenes, però en aquestes coses tan bàsiques, imaginem doncs, tot l'impacte que té en el dia a dia d'un nen o nena des que es lleva fins que se'n va a dormir. És que és molt preocupant.
Avui estem parlant amb Roger García. Ell és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Esclar, ens donaves totes aquestes dades, Roger, que feien faredat. Què els hi falta als nostres governs per avançar en la matèria?
Bé, mira el que estava apuntant abans, no? És a dir, sabem que és un problema, no?, que estàvem dient, no?, que la pobresa i l'exclusió social d'infants i adolescents és una mica un problema estructural. Per tant, el que diem és que cal, en primer lloc, augmentar la inversió social a la infància i les famílies, no? Creiem que això és prioritari. I després, sobretot, enfortir el que són les polítiques i els programes per fer front a la pobresa i l'exclusió social, no? I sobretot amb una mirada, jo crec que és transversal, amb una mirada que atengui a diferents elements que incideixen en aquesta situació, i sobretot també tenir molt clar com afecta la pobresa i l'exclusió social en els nens i les nenes arreu del territori, no? Hem de tenir aquesta informació, hem de veure-ho bé, i a partir d'aquí unes polítiques transformadores que, a més, amb un reforç també del que són les prestacions econòmiques per tal de que garantir no, un mínim vital a tots els nens i nenes de casa nostra, no? Per tant, després fer el que diu la Convenció sobre els drets de l'infant, que és garantir-los un nivell de vida adequat, no? Perquè, com deies, que a més, en dir això transversal vol dir que també hem de fer-ho des d'un punt de vista de polítiques educatives, no?, de polítiques de salut, una mica en la línia del que proposa la Garantia Infantil Europea, que posa molt d'èmfasi en que els nens i les nenes en situació més vulnerable, no?, en entorns vulnerables, pensem els que viuen en famílies amb menys recursos econòmics, els nens i nenes amb alguna discapacitat, els nens i nenes doncs, que tenen origen, per exemple, doncs, de fora de casa nostra, els nens i nenes que viuen en el sistema de protecció, per exemple, doncs, vegin que tenen accés a tots els serveis, no?, de qualitat, i que, a més, poden fer una vida igual que tots els altres nens i nenes, no?, amb les mateixes oportunitats, i que ningú quedi enrere pel simple fet que ha tingut l'atzar, no?, i en aquest cas podríem dir la mala sort, de néixer en un entorn en situació més vulnerable. No pot ser que la nostra vida quedi condicionada ja de quan som petits pel fet de que vivim en un o altre entorn. I això és el que les polítiques han d'entomar. Que, evidentment, s'han fet avanços, evidentment, hi ha qüestions que ja s'estan atenent, però veiem que les xifres, malauradament, i veiem que la situació de molts nens i nenes no acaba de ser la que tots voldríem, per tal de que, en primer lloc, es doni compliment als seus drets, que això és el més important, que es puguin desenvolupar plenament, o sigui, que puguin tenir una infància plena, que la infància és ara, no dintre d'uns anys, és ara, en aquest moment, la seva infància és ara, per tant, l'urgència de les polítiques és aquesta, que la seva infància és ara, i que després puguin desenvolupar plenament com a persones, no?, i com a ciutadans que són.
No et vull acomiadar, Roger, sense preguntar-te per la síndrome del Salvador Blanc, i és que arreu de les xarxes socials hem pogut veure certa gent que quan fa un voluntariat o visita països del Tercer Món es dedica a fer-se fotografies amb infants o amb persones racialitzades només per aparença, no?, per les seves xarxes socials. Invisibilitza tot això, la feina ben feta de veritat com la que feu des d'UNICEF?
A veure, jo et diria que el tema del treball a terreny, no?, el treball que es pugui fer, no?, ja sigui per bueno, el treball habitual que fan les organitzacions o derivat d'emergències, no?, clar, en primer lloc hem d'entendre que és un treball molt complex, que necessita de molts coneixements, que necessita de professionalitat, no?, i per descomptat és un treball que sempre ha de ser curós, perquè, esclar, treballem pels drets de les persones, pels drets dels nens i de les nenes, per tant, ha de ser sempre un treball molt curós que situï en tot moment al centre de l'acció els seus drets, no? I això cal que tothom ho tingui en compte, no? Per exemple, en relació a això, quan va iniciar-se la guerra d'Ucraïna, vam veure, no?, una onada de solidaritat i i clar, molt ben intencionada de moltes persones, no?, de voler ajudar, de voler treballar en pro de, no?, dels drets d'altres persones. I això, el primer missatge que es va donar és que aquesta solidaritat era molt important que es canalitzés a través d'organitzacions, a través de els actors que ja estan treballant en el terreny, que coneixen aquella realitat, no per res, sinó perquè és important que per ser efectius, per ser eficients i perquè el que volem fer arribi realment a les persones i pugui ser transformador, etcètera, etcètera, a vegades doncs, amb la mera voluntat no n'hi ha prou, no? I això va ser un missatge que tant des de les organitzacions, no?, que treballem com des de les autoritats públiques es va donar. Doncs una mica és aquesta línia, no? O sigui, jo crec que, en el meu cas, jo el que puc dir és com treballa UNICEF, no? I com moltes organitzacions treballen, no? Sempre, doncs quan ho fem a terreny, sempre ho fem de la mà d'altres organitzacions locals, que deia, no? Sempre tenint en compte els drets dels infants al centre, no?, sent respectuosos. I, a més, tenint en compte que més, el que volem són canvis transformadors. El que volem és que empoderar els nens i les nenes, a les seves societats, a les seves comunitats, per canviar, no?, per transformar la seva realitat. I això és per què treballem i per què advoquem. Evidentment, no, jo no puc entrar en com les persones, doncs, com cadascú decideix que pot actuar, però sí que és veritat, el que hem de fer és això, no?, tenint en compte que aquest treball és un tema complex, que necessita, doncs, de coneixements, com deia abans, professionalitat, i per tant, i sobretot, posar els drets de les persones al centre. I sempre hem de ser curosos amb aquest treball, sigui qui faci aquestes qüestions, no?
Queda clar. Roger García, responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Moltíssimes gràcies avui per pujar a nosaltres a Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda i una altra persona amb qui ens ha agradat contactar un dia com avui per recordar aquesta inauguració de la Masia del Futbol Club Barcelona el dia 20 d'octubre en farà 43 anys. És Guillem Balaguer, periodista esportiu a la BBC i a la CBC. Senyor Balaguer, molt bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
En Pelé era en Pelé i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou de picardia, honor i glòria als qui...
Guillem, us recordàvem abans que aquest dijous, dia 20 d'octubre, es compleixen aquests 43 anys de la inauguració de la Masia del Barça. Quina importància ha tingut pel futbol català la Masia?
Evidentment, estem parlant d'un lloc d'alt rendiment que ha sigut referència a tot el món. Això per començar. Es va tenir una idea que es va acabar desenvolupant amb l'ajut dels entrenadors que ja hi havia, amb lògicament, el lideratge del Johan, amb la feina molt important del Van Gaal, que algun dia se li reconeixerà, que va convertir moltes les idees del Johan en metodologia. Però és una... Ho he seguit de prop, l'Acadèmia del Barça, i he vist que des d'aleshores s'ha continuat adaptant a les circumstàncies, al moment, i continua sent referent. És dels 3 o 4 clubs del món, el Barça, que té més jugadors que han sortit de la pedrera i s'han convertit en professionals. Mm-hmm. O sigui, és un lloc per mirar, veure com s'ha fet i prendre nota, però no només pel futbol, sinó per l'empresa i per la vida.
No sé, Guillem, si ser jugador format a la Masia també és una certa eina de doble fil. Creus o tens la sensació que se'ls demana més que nous fitxatges?
Se'ls demana, i no hi ha cap problema que se'ls demani. I si després no arriben al nivell necessari, ho sento, però quan arribes al primer equip, o ets bo o no ho ets. El que sí que està clar és que hi ha una època, la primera, on se'ls dona més temps que la resta, i després, efectivament, hi ha un moment que alguns identificaran com una massa exigència de la massa social i del periodisme, i que jo identifico com els obstacles que han de passar a qualsevol professional. I és veritat que alguns no arriben. Al no arribar, la conclusió que es treu és ui, hem sigut massa durs amb ell. No, si no s'arriba és perquè potser no podia arribar. No tots arriben. De fet, arriba un, no sé el percentatge avui en dia, però arriba un de què? De 4.000. Aleshores, s'ha de ser comprensiu quan s'arriba. Efectivament, se li ha donat temps, però arriba un moment que se li ha d'exigir.
Ja fa uns quants anys, Guillem, que vam poder veure a Xavi Hernández format a la Masia com a jugador del Barça i desprendre tot aquest caràcter de la Masia. Què té Xavi Hernández ara com a entrenador de la Masia?
El que té és un enamorament, alguns et dirien potser excessiu, per la manera de jugar que va aprendre a la Masia. Dic excessiu perquè, evidentment, el futbol es mou i és fluid i canvia moltes coses, i ara s'està veient que és difícil posar-ho en pràctica al primer equip.
Ell, jo crec que com s'ha fet entrenador perquè els seus equips juguin com, no sé, com el Barça el 2010, el 2012, el 2013, voldria replicar això, però a lo millor, si estigués una mica menys enamorat de l'estil i una mica més enamorat de guanyar de qualsevol manera, trobar un punt mig potser seria a lo millor per un Barça, el Barça d'èlit, no? Però en tot cas, el que hem aconseguit és que un dels millors jugadors de la història del futbol espanyol, gràcies al que es va veure a la Masia, gràcies a lo que li van ensenyar, es va enamorar del futbol i vol continuar aquesta línia editorial, si vols. Mm. Això s'ha de celebrar.
A un periodista de La Teva Talla, amb Guillem Balaguer, no podia deixar-lo escapar sense preguntar-li si ahir va veure el Barça, però no sé si preguntar-li si va veure el Barça o si va veure el Madrid perquè el Barça no hi era.
Vaig veure els dos. I el que vaig veure va ser un clàssic cas d'equip que està fet, d'un equip que està fet i un altre que està per fer. Pensa que Xavi, amb aquesta plantilla, ha jugat 9 partits de Lliga i 4 de la Champions. No es fa un equip en tan poc temps. Per mi el problema és d'expectatives i l'optimisme exagerat i generalitzat que sabia que hi havia a l'entorn, no? Ara una mica el Barça és la frustració d'un adolescent que li van dir que li donarien el nou iPhone i no l'ha arribat i no arriba i què passa i el volem ja ara mateix s'ha de ser pacient. Una altra cosa és si l'entrenador és l'home del president i viceversa, i les conseqüències de que no ho sigui perquè no ho és. Però, en tot cas, si estem analitzant només el que es va veure al Clàssico, bueno, és un equip que s'està fent i que encara queda molt. Estaria bé que algú digués, com s'està dient ara, paciència, perquè és que, la veritat, això arribarà una mica més tard del que ens pensàvem.
Per cert, que ens queden 2 minutets també, però no volia tampoc deixar de preguntar-li a Guillem Balaguer, perquè, si no erro, aquest proper dimecres treus llibre i és aquesta biografia autoritzada de Leo Messi, eh?
Sí, la vaig començar a escriure el 2014, l'he actualitzat 2 o 3 vegades, però hem decidit fer una mirada enrere, tornar a llegir-ho, tornar a editar-ho i posar-ho al dia. I, efectivament, s'explica la marxa del Barça, l'arribada del PSG. Per cert, ho presentem a la Casa del Llibre el 28 d'octubre, si esteu per allà a les 7:30, esteu tots convidats.
Doncs vinga, hi serem.
I és una... Pues, allà hi haurem amics familiars i professionals d'això i intentarem explicar què hi ha al llibre. I el llibre, lògicament, a Messi no és fàcil explicar-li només a partir del gol o de la jugada bona, sinó que se li ha d'explicar el context, la sociologia, s'ha d'explicar Argentina, com es fa un Messi, la psicologia, en fi.
Has descobert un nou Leo Messi?
He descobert moltes coses de Leo Messi, que van més enllà de... Per exemple, no sé, podria dir 1.000, però no en tenim temps, una sèrie que és molt curiós perquè té el volumen emocional molt baix sobre el camp. I quan està jugant, no li bateja el cor com a la resta. Per tant, és més calmat a l'hora de prendre decisions, veu les coses més clares, quasi com si anés tot a poc, i per això pren bones decisions més sovint que pren de dolentes. I d'aquí... Més 1.000 coses més és el que es fa amb Messi.
Bona aquesta, bona aquesta. El 28 d'octubre, que el tindreu a la Casa Llibre presentant el seu llibre, Messi, aquesta biografia autoritzada que ha fet el periodista Guillem Balaguer, periodista esportiu a la BBC i a la CBS. Guillem Balaguer, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, Joan, per cuidar dels llibres, per cert.
Que vagi molt bé. Posar-la en el camí de la glòria.
Van per un cantó i l'orquestra va per un altre, és evident, eh? I en Pelé era en Pelé i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou de picardia, honor i glòria els qui han fet que arribi el sol del nostre futbol de cada dia. La para amb el tap, de la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.